i comença el Que t'hi jugues amb Joan Tejedor. El programa d'esports on t'ho expliquem tot. Acerca-te'l.
Caracolea 1, caracolea 2, remata.
És un animal.
Golazo, gol, 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 gol.
Quin golarro que acaba de fer la minya mà.
Cos el esférico a su bendecido pie izquierdo y con el 10 a la espalda.
Veus l'escaire, allà te la col·loco.
Que t'hi jugues amb Joan Tejedor.
Bon dia, com esteu? 12 i 5, benvinguts al Que t'hi jugues. Avui pot ser el dia. Avui Joan Garcia pot debutar amb la selecció espanyola. Ha entrat a la convocatòria de Luis de la Fuente. L'altre dia va ser el jugador descartat. Clar, l'altre dia en va descartar un. Ha marxat Zubimendi. Avui tots els que segueixen a la concentració hi són. Està per aquí el Bruno Alemany. Ja, Bruno, com estàs?
Bon dia. Hola, Teje, bon dia.
Ara aprofundirem. Creus que serà el dia per Joan avui o no?
Jo crec que sí. Que en algun moment o altre debutarà amb la selecció espanyola. No entendria que s'hagi ficat en aquest embolic que Luis de la Fuente per no acabar convocant-lo perquè i fent-lo jugar, perquè al final és contraproduent, és tirar-se pedres al seu propi sostre i fer molt més soroll en una situació que ja em porta bastant.
De seguida farem la prèvia d'aquest partit, escoltarem Luis de la Fuente, que ahir va estar amb un to, m'atreveixo a dir, desafiant a la sala de premsa a l'hora de parlar dels descansos i el repartiment de minuts entre jugadors. També parlarem de tota la jornada internacional, perquè Brasil i Argentina sempre són notícia encara que juguin amistosos, i a més hi ha quatre finals avui per quatre places a Europa que definiran les seleccions que acaben de tancar el Mundial. Però aquesta setmana també és la setmana que torna al Camp Nou la Champions femenina. Dijous a 6:45 de la tarda, Barça-Madrid, tornada dels quarts de final, després del 2-6 de l'anada. S'han venut ja gairebé 50.000 entrades, em deia ara abans de començar el programa l'Anna Palet, que la tenim en protagonista per fer la començar i escalfar la prèvia d'un partit que podreu seguir a Carrusel Deportivo, a les freqüències de SER Catalunya. Ens hi posarem a 6:45 de la tarda per viure íntegrament, si ens voleu acompanyar, la narració d'aquest Barça-Madrid, que aquest cap de setmana va tenir una versió d'interludi amb partit de Lliga, en les quals va ser protagonista Caroline Graham Hansen, que ara la tenim al micròfon de l'Anna Palet. Palet, com estàs? Bon dia.
Què tal? Bon dia, Tejé. Doncs des de l'estadi Johan Cruyff, on el Barça ja comença a preparar aquesta tornada dels quarts de final de la Champions, un partit molt especial, evidentment, perquè serà al Camp Nou i ens acompanya la Graham. Què tal, Caro? Com estàs? Bon dia.
Bon dia. Estoy muy bien, gracias.
Si et dic Camp Nou, què passa per tu mente?
Bueno, muchas memorias, con mucha ilusión. Hemos podido vivir muchísimas cosas muy bonitas jugando allí y bueno, el jueves vamos a volver allí y tenemos muchas ganas de pisar el césped allí otra vez.
Tú formabas parte de ese equipo que jugó ese primer clásico con el récord de asistencia mundial. ¿Qué recuerdas de aquel partido que cambió la historia del fútbol femenino?
Un sueño. No sabíamos exactamente que nos llegue este día, solo que teníamos muchísimas ganas a jugar el partido y bueno, después era todo como un sueño, una memoria muy fuerte que siempre voy a acordarme el resto de mi vida, porque pisar ahí, jugar ahí contra el Madrid, ganar como ganamos y simplemente vivir el partido como vivimos con toda la afición, que era un espectáculo y con muchas emociones y mucha alegría cuando salimos después a celebrarlo.
Después del 2-6 en la ida, ¿cómo se afronta la vuelta? ¿Tiene que ser como si fuese a partido único y empezar de cero?
Bueno, yo creo que sí. Tenemos que salir al campo, jugar como es un partido único, porque ellas ya han perdido dos y yo creo que van a hacer todo que pueden para no perder tres seguidas. Y claro, tienen que intentar. Nunca puedes decir nunca en fútbol. Ya sí estamos ganando con 4 goles, pero bueno, si pisamos el césped sin intentando jugar o pensando que el partido ya está hecho, va a ser muy difícil ganar ese partido, creo.
¿Cuál es la principal diferencia ahora entre Barça y Madrid? Porque vemos estos resultados tan abultados. ¿Es un tema de mentalidad, de juego? ¿Qué ves tú?
No puedo hablar por su parte. Solo puedo decir que nosotros estamos trabajando bien, que siempre estamos intentando mejorar en cada entreno y así, con este focus en nosotros mismos, tenemos la calma que si salimos a jugar, sabemos que podemos ganar contra cualquiera y bueno, eso es nuestro foco, de seguir compitiendo día a día para intentar mejorar para que cuando toque ganamos los partidos importantes que cuenta para llegar más cerca. Nuestro objetivo es que llegar a la final de Champions y ganar títulos.
Estas eliminatorias de cuartos de final se han jugado todas en grandes estadios, excepto la ida en el Di Stéfano. ¿Tú piensas que algún día llegarás a jugar al Bernabéu o igual eso ya lo dais un poco por perdido?
A ver, si otra vez solo puedo hablar por cómo estamos nosotros. Espero que por su parte, que un día van a jugar allí. Yo creo que también podría ayudar a ellas jugar en un estadio grande, porque es un estadio mítico con mucho historia. Y solo puedo hablar por cómo sentimos nosotros cuando pisamos al Camp Nou, Spotify Camp Nou, que nos da un toque extra de confianza, de motivación, de estar ahí con tantos fans nuestros. Y bueno, espero que por su parte, que igualmente es un rival, que ellas también puede vivirlo desde su estadio grande de Bernabéu.
Y una última por mi parte, tienes pendiente de renovar, terminas contrato ahora en junio, no sé si estás tranquila en este aspecto, que próximamente se resuelva el tema.
Bueno, yo estoy tranquilo, estamos hablando bien y bueno, en teoría estamos de acuerdo y, y bueno, es un tema de cosas que yo no puedo explicar, pero estoy tranquilo y yo creo que ya va a salir bien.
Muchas gracias, Caro.
Gracias.
Doncs les paraules teges i escoltes de la Caroline Graham Hansen abans de la tornada dels quarts de final de la Champions, el tercer dels tres clàssics consecutius que s'han jugat en aquesta darrera setmana.
Et deixo acomiadar-te d'ella, Palet, i et deixo tornar cap a l'estudi, aprofitant que no hi ha trànsit, que així aviat tindrem per aquí el control, però Caroline Graham Hansen parla com juga, eh? Encara, directe de cara a barraca... se li entén tot, ara mateix acaba de deixar clar, traduït el que ha dit és que la renovació està tancada, el que passa és que li toca anunciar-la al club, més o menys és el que interpreto, ara quan torni la paleta acabem de parlar, i poques vegades l'enganxaràs amb l'esquena descoberta, quan li pregunta pel Madrid, pel Bernabéu, per tant, Caro Graham Hansen, igual davant del micròfon que amb la pilota als peus. De seguida aprofundim en més qüestions. Ja sabeu que aquest partit el seguireu dijous a Carrusel de les freqüències de SER Catalunya. Avui en seguireu un altre a les freqüències tant de la SER com de SER Catalunya, que és el de la selecció espanyola contra Egipte, que es juga a casa nostra. Arrenquem com Déu mana el que t'hi jugues amb l'Adrià Soldevila a la producció, amb el Guillem Arnal, el Will, el control tècnic, i amb tots vosaltres seguint-nos per l'aplicació de la cadena SER, per l'antena convencional, pel YouTube i per allà on vulgueu.
Que t'hi jugues al migdia. És la nostra sintonia. L'esport sona diferent amb la força de la gent. El sí que saps cada dia. Ser Catalunya t'activa. Informació i alegria. La ràdio és un referent. És el nostre sentiment. La nostra forma de vida.
Fins i tot des de l'estudi ens podeu seguir, com han fet dos oients. Acosteu-vos a la taula, que us saludarem. Són el Xavi i l'Adrià, que aprofiten la Setmana Santa per venir a conèixer-nos. Seguiu, com si fóssiu a casa vostra, aquí a la dreta del Bruno Alemany, els que ens seguiu per YouTube els podreu veure. Què tal, Xavi, com esteu?
Bon dia, molt bé, gràcies per deixar-nos venir aquí.
Adrià, benvinguts, he costat el micròfon, sense por, que no es trenca.
Moltes gràcies.
Que us tenim aquí posats de qualsevol manera. D'on veniu?
A Granollers.
I com és que heu vingut?
Bueno, va ser el meu aniversari dissabte i m'han fet una mica de sorpresa i molt agraït i molt content de viure això.
Home, però molts anys, eh?
Gràcies, quants moltes fet? Gràcies. 30 ja.
30?
Sí.
Ostres.
Es conserva.
30 ja, eh? 30 ja.
No tenen cap respecte. Ahir
vam començar el programa amb un senyor dient-me aquí que 2014 era el primer mundial que recordava. Ara un altre que diu 30, tinc 30 ja.
Jo hauria signat arribar als 20, com ell ha arribat als 30. O sigui, això és...
Qui los pillava, eh?
Comença la millor dècada de la seva vida.
Totalment. Comença la millor dècada de la teva vida.
Dels 30 als 40,
sí,
tens ja unes tables i un bagatge per anar pel món i encara el cos t'aguanta, et porta...
Sí, pots, a més, amb les feines que hi ha avui dia, envies el meme aquest del DiCaprio tirant pasta...
Home, fora de micro m'ha explicat que ha fet un bon viatge, eh? Que ha hagut un bon viatge de regal, també.
Sí, tant.
Preguntaré la recepta.
On hem anat?
Hem anat a Irlanda, hem estat 3 dies, hem fet una mica de ruta i pel centre de Dublín. I molt bé.
I acabem la ruta al que t'hi jugues.
Sí, de quina millor manera, no?
Som el que hi ha, som el que hi ha. Tenim el Sikel, el Flaky, el Bermú, l'Helena, tenim tota la colla de vacances, però escolta'm, estem contents que vingueu a l'estudi a veure'ns, sou oients habituals, entenc.
Sí, jo fa molts anys que us escolto a la feina, sobretot, mentre vaig fent feina, m'ajuda una mica a passar més ràpid el temps.
Així que... De què treballes?
Bueno, estic a una empresa d'electricitat, muntant aparells elèctrics i fent ofertes d'electricitat i tal.
Molt bé, doncs ens agrada acompanyar-te, igual que us acompanyem a tots els que estigueu o bé treballant aquesta Setmana Santa o bé els que pugueu agafar uns dies, doncs ja sabeu que ens trobareu fent-vos companyia. Sou a casa vostra, eh? Si voleu us deixem tornar fora del focus, que aquí fa molta calor. Sí. Però gràcies per la visita. Estem contents de tenir sempre oients a l'estudi, sempre que vulgueu venir-nos a veure. En moment aquí hi ha entrades lliures, on s'havien esgotat les entrades és a l'RCD Stadium per aquesta nit. Nil Solà, com estàs?
Hola, què tal? Joan Tejedor, molt bon dia.
És el primer dia que ens venen a veure el Xavi i l'Adrià aquí a l'estudi. És el primer dia que fas un partit de la selecció espanyola, tu també, eh? Dia
sí,
de debuts.
Sí, dia de debuts, aquest Espanya-Egipte que jugarà avui a l'RCD Stadium. Estava pràcticament tot venut, com deies. Ara han fet un tuit a la selecció espanyola que posen un últim pack d'entrades, allò que es devien guardar.
Les que s'han de guardar pel dia de partit,
no? Per si de cas, pel dia de partit, però està previst que hi hagi sold out total avui a Cornellà i es va veure una rebuda important a la selecció quan va arribar aquí, amb, evidentment, la Lamine Yamal, el més aclamat amb diferència.
Amb tots convocats, com dèiem al principi, amb Joan Garcia, amb el dorsal 18, per cert.
Sí, amb el dubte de si debutarà o no. Bruno segur que té alguna pista més, que és més expert en la selecció espanyola que jo, però amb el 18, com que Zubimendi està tocat, poden entrar tots convocats per aquest partit davant d'Egipte, que recordem que no hi ha Salah. I en una prèvia, Teje, marcada per les declaracions de Luis de la Fuente i en aquesta roda de premsa.
Sí, l'escoltàvem a la graderia del balcó, que va estar un punt desafiant fins i tot, a l'hora de parlar de si toca dosificar futbolistes o com toca gestionar els esforços ara que també els clubs s'hi juguen al recte final de la temporada.
Potser un punt o dos nivells desafiant. Escoltem el Luis de la Fuente, que exigia ahir als clubs que respectessin a les seleccions.
Estamos con el foco centrado única y exclusivamente en el Mundial. Ahora más que nunca. Antes lo mirábamos un poco de reojo. Ahora ya focalizado única y exclusivamente. Y de igual manera que yo, insisto, respeto a los clubes todos los días del año, exijo que ahora respeten también a la selección. Es nuestro derecho jugar estos partidos y para nosotros son muy importantes.
Aquest és el Luis de la Fuente parlant d'un punt o dos. Vols canviar la teva versió o un punt desafiant només?
El punt pot ser molt gros.
El punt pot ser molt gros.
No, és veritat. És el mateix, i Bruno, que li vam sentir quan Lamine anava amb les molèsties de principi de temporada, que si primer venien de l'esquena, que si després van traslladar el pubis, que són dues zones que van molt connectades, la part de la lumbar amb la part del psoas, i se li anaven agravant, i Luis de la Fuente anava defensant la seva gestió de posar-lo, i sí, i amb 6-0, i amb 8-0, i amb 14-0, i punxant-lo. És el mateix to.
Sí, a Luis de la Fuente jo crec que és una persona força emocional i se li nota bastant. Quan està contestant i està amb ganes de dir alguna cosa i la porta guardada, com ahir, o quan és més natural contestant a una pregunta normal a la roda de premsa.
El que passa és que fas servir l'expressió "los clubes no me interessan nada".
Ja, no.
Jo no he sentit cap entrenador de clubs dient-li "a mi la selecció no me interessa nada".
No, i a més a més estem en un context que és que els equips estan jugant tot. És que ho comentàveu ahir, l'Arsenal ha fet tornar a 11 futbolistes de la seva plantilla. El Barça aquest dissabte es juga la Lliga al Metropolitano, la setmana que ve té els quarts de final, igual que el tenen també l'Atleti de Madrid o el Madrid, però... És que no és un moment que diguis, no, és que estem a la jornada 2 de Lliga i hi ha molt de temps. No, és que tu jugues tot ara.
És que fa servir l'expressió "no m'interessa nada los clubes". No he sentit mai ni Hansi Flick,
ni
l'entrenador del Madrid, fos Xavi Alonso,
ni Ancelotti en Brasil, ni...
No, parlo d'entrenadors de clubs, a mi lo que se juega en las selecciones no me interesa. És a dir, sento els entrenadors parlar amb un respecte de les seleccions, de no... M'agradaria que tinguessin en compte el que ens juguem, m'agradaria que tinguessin en compte les càrregues que porten els jugadors, entenc que la selecció també ha de fer la seva feina, però... És a dir, com a mínim guardar de cara a fora unes formes de respecte cap a la feina dels seus col·legues, que aquest "no m'interessa en nada" i aquest "exijo". Què vol dir "exijo"? Què vol dir "exijo" a los clubes?
A veure, està dient "exijo respeto". Vull dir que tampoc és una...
Sí, però és exijo.
Sí, ja, ja. Exijo. Sí que el respecte jo al carrer també li exigeixo a una persona que es creu en mi al carrer.
Tu és que exigeixes molt en
general. No, però ja... Que no em cridin, que no m'insultin, que no em donin un cop, respecte, un mínim.
Sí.
És el que diu, és el que diu. S'ho pot estalviar.
Però és la manera, perquè tu el respecte el pots demanar de moltes maneres.
S'ho pot estalviar totalment, estic d'acord amb tu.
I el pots demanar fins i tot donant exemple amb el respecte que demanes per tu. No pots dir que no t'interessa gens la feina dels altres i a sobre exigir, no demanar, sí. Exigir que respectin la teva.
Jo et diré només que en el fons podem estar d'acord amb el que diu De La Fuente, perquè el que està dient és que exigeix respecte, que això ho fem tots el dia a dia sense parar, però les formes se les pot estalviar. No cal dir la paraula exigir.
I per mi hi ha un problema que és que està explicant Tejé, que és que diu que a ell li és igual als equips.
Sí.
Que per mi és pràcticament més greu, perquè exigir un respecte és una cosa que entra dins de la lògica d'aquell està fent la seva feina, però clar, dir que li és igual als equips, a mi és on sembla que patina més un Luis de la Fuente, Teje, que també li van preguntar, evidentment, perquè fins a 7 jugadors del Barça, hi ha preocupació després de la lesió de Rafinha, però bueno, ell en aquesta mateixa línia, tothom té les mateixes opcions de lesionar-se.
Es que no sé qué tengo que tener en cuenta. Yo tengo que tener en cuenta la responsabilidad que tengo de sacar un equipo para ganar, intentar ganar, el mejor equipo. Yo, como insisto, que para mí me parece muy bien que sean del Barça y que puedo entender que cada uno tenga su corazoncito, que me parece muy bien. Yo pienso que tengo uno muy grande que cojo, abarca a todos. Mañana sacaremos el mejor equipo. Tantos riesgos, la desgraciada lesión de Rafinha pasa en el fútbol, pero tantos riesgos corren los jugadores del Barça como los de Real Madrid o los del Atlético de Madrid o los que me da igual. Y haya más o menos, no, haya más o menos, que me da igual.
Aquest és De La Fuente. Avui, Bruno, segurament rotacions a l'11.
A l'11 no ho sé, diu que sacaremos el más competitivo posible.
Sí, jo crec que traurà un bon equip, però que sí que hi haurà canvis, 4, 5 mínims respecte al que vam veure l'altre dia contra Sèrbia, crec que sí, vaja.
Pedro Porro podria entrar, o la porteria també dubtes?
Sí, jo crec que Simón no seguirà. És a dir, ja va jugar un partit sencer, en Raya s'ho ha guanyat, jo crec que Raya tindrà minuts, s'ho ha guanyat durant tota la temporada, clar.
Veurem qui no ens atreu Luis de la Fuente, veurem com els gestiona també. Ahir sentia el Vaquero, l'Arguero, que deia que, escolta'm, gairebé si hem de jugar una estoneta, millor que sigui al principi que del final, que així tot el prepartit el fas més conscienciat i més, tant a nivell mental com físic, posant-te en situació de jugar, que no cada vegada entres des de la banqueta i pot ser contraproduent. I a veure què passa amb Joan Garcia, no?
Sí, perquè sense cap mena de dubte és un dels al·licients del vespre avui a Cornellà, el retorn de Joan Garcia, 40.000 persones. El missatge de Luis de la Fuente també va ser bastant clar en aquest sentit. Si hi ha algú que té pensat xiular Joan Garcia avui en el partit de la selecció espanyola, que es quedi a casa.
Què li diria a aquell aficionado que mañana pueda tener la tentación de pitar a Joan García?
Miguel, pues que deje la tentación en su casa, que aquí venga a animar a la selección española, que nos dejemos ya de localismos y pensar que aquí, yo siempre he dicho también que aquí los jugadores, cuando me habláis, es que viene uno de un club y viene otro de otro club, que no, aquí no son de ningún club, aquí son de la selección española. Entonces, que piensen solo en la selección española, que están aquí representando a la selección española. No está porque está en un club ni en otro, está porque son muy buenos jugadores. Y yo le invito a esa persona, si es que alguno tiene esa tentación, insisto, que la deje en su casa y que venga solo a animar. Y si no, si viene aquí a pasar un mal rato, pues que se quede en su casa también. Que venga aquí a disfrutar de la selección, de un acontecimiento histórico, como fue hace 4 años, cuando estuvo aquí la última de la selección, y vengamos a disfrutar de una, creo que de una bonita y una gran selección.
Veurem si avui debuta o no amb el dorsal 18, Joan Garcia, que avui sí que està convocat, sense cap mena de dubte, és una de les incògnites del que passarà aquesta tarda a l'RCD Stadium, on no hi serà Teje. Eric Garcia, que recordem que ja s'està entrenant amb normalitat amb el Barça, no ha entrat en aquesta convocatòria. No li van preguntar fa uns dies, després de donar la convocatòria per aquests dos partits amistosos, però ahir sí que li van preguntar, i aquesta és la resposta de Luis de la Fuente sobre l'absència d'Eric García.
Ya sabéis que me gusta a mí tirar de hemeroteca y de recuerdos. Eric, para que no haya dudas, ha estado conmigo sub-19, sub-21, en los Juegos Olímpicos, no ha estado todavía en la salud, pero es un futbolista no solo contrastado, muy querido por toda la institución, toda la Federación Española de Fútbol y por mí. Posibilidades tiene todas. Y de hecho, pues estaba muy en un momento muy bueno, ahora tenía una pequeña lesión. Quizás lo que igual le ha impedido estar con nosotros, en otras circunstancias hubiera estado también en esta concentración. Pero bueno, el fútbol es así.
Home, són unes paraules que a Eric segur que li van bé, no?
Sí, de fet, són unes paraules que han arribat a Eric i que agraeix, perquè és veritat que considera tant ell com el segon torn que ha fet mèrits per poder estar en aquestes convocatòries, ha fet mèrits per estar al Mundial. És veritat que va tenir aquestes molèsties que van impedir segurament que estigués en aquesta convocatòria, però és un dels jugadors que té opcions de ser al Mundial. Crec que va dir Luis de la Fuente que tenia 22 dels 26 bastant clars, i Eric, sense cap mena de dubte, és un dels que està allà a la lluita per poder ser-hi.
A veure quin tram de temporada pot fer Eric, que faci net d'aquestes molèsties que ha arrossegat i que li han impedit en aquesta convocatòria del mes de març. Per cert, va parlar també Marco Corella, sí, un altre ex-Masia enyorat.
Sí, un altre ex-Masia enyorat, que diu que està molt bé a Anglaterra, però clar, que si em ve a buscar el Barça és molt complicat dir que no.
A ver, está claro que si esas situaciones llegan, pues son difíciles de rechazar, pero me lo tendría que plantear. Al final no solo soy yo, también tengo que pensar quizás en mi familia, en lo que a ellos o entre todos decidir lo que es mejor para nosotros, pero como he dicho antes, ahora mismo no estoy pensando en eso. Si viene, vendrá y ya veremos la decisión que se toma.
¿Qué van ser 70 quilos el Chelsea que va a pagar per Cucurella? Una burrada va pagar el Brighton, no?
Potser una mica més de 70.
Potser eren de lliures, els milions era una mica més.
El Brighton va pagar 18 milions d'euros quan el fitxen d'Espanya.
65,3 del Brighton al Chelsea, 18 del Getafe al Brighton.
Això, del Getafe al Brighton, sí, sí. Sí, van pagar una pasta. Jo crec que apuntava bé, pintava bé, però que és veritat que en les últimes dues temporades és quan ha fet el boom Cucurella i ha començat a ser aquest lateral que val realment el que van pagar per ell.
Des de l'euro. Ha arribat el Lu Martín a l'estudi. Què tal, Lu, com estàs?
Bé, molt bé, molt content
d'estar amb vosaltres. El City, aquell any.
Sí, i saps per què? A mi em va sorprendre molt. El Cucurella té fama d'atacar molt bé. Bueno, doncs les seves estadístiques defensant
sí, sí,
eren de les millors de la Premier. I per això el volia tothom. El que passa que el City va dir que per un lateral algú va dir...
70, 60, 70 milions 80, per un lateral.
80 quilos.
Potser no era el tema, no?
Sí, potser van dir, no, vamos a gastar 80 quilos en un lateral. I no pitjava. Però a mi el que em va sorprendre és que la seva reputació se la va guanyar defensant.
Sí, sí.
Fixa't que quan falsa la professional, l'Eibar amb Mendilibar jugava amb Cucurella per davant de la
lateral. Sí, sí.
Per això...
Se l'inventa Mendilibar posant-lo d'extrem, però era és una manera de jugar aquella de l'Eibar molt particular. Bàsicament era a la banda rebies i centraves, no? I això ho feia bé Cucurella, però sempre ha estat un bon defensa i és veritat, i té raó el Lu, que els últims anys ha millorat moltíssim en aquesta faceta, clar.
Quan hauria de pagar el Barça per Cucurella perquè surti a compte?
Buf, no, perquè el Chelsea...
Tenint en compte com està el club, les prioritats que tens també altres posicions que has de reforçar, fins on pots tornar boig.
Perquè el Chelsea et comenci a escoltar per menys de 70, ni... perquè el Chelsea té diners i fitxa paga molta pasta, però també està venent molt car, Una de les característiques del club de Londres als últims temps.
Avui l'he vist, perquè vinc de l'hotel de la selecció.
Ah, molt bé.
I m'ha sobtat una cosa, hi havia nens allà esperant autògrafs, en el camí que anaven cap a la sala de la xarra. L'únic que s'ha parat a firmar ha sigut el central del Madrid, el
Hausen.
L'únic. Ningú més s'ha parat amb els nens.
Ahir, Lamine Yamal i Borja Iglesias a l'arribada a l'hotel van ser els dos únics que es van parar. Hi havia també molta gent, només Lamine i Borja.
No sé, igual és que els hi toca.
Anava a dir, això s'ho parlen entre ells, de dir, mira, avui no parlem els dos i tal,
no sé,
o és segon com els hi agafa.
Igual hi ha un sorteig, no ho sé, però...
Sí, tu recoges mesa, tu la banderia, sí, i tu...
I tu les fotos.
Hoy llevas las pelotas tú, avui portes tu les pilotes.
Avui és amistós el d'Espanya, però hi ha diversos partits en què hi ha força cosa en joc.
Què t'hi jugues?
Quatre partits a Europa, concretament, que determinaran, Bruno, quines seleccions van al Mundial i quines es queden fora, amb noms com Itàlia, com Polònia, com Suècia, com tantes altres seleccions amb noms interessants.
Això mateix, quatre bitllets per seleccions europees. Hi ha un Bòsnia-Itàlia a Zenica, amb uns 15.000 espectadors, però diuen que l'ambient serà ensordidor i que ho passarà malament segur Itàlia. Ha nevat els últims dies a Zenica, diuen que el terreny de joc no està en les millors condicions, i a més va saltar ahir la notícia, ho van explicar mitjans de comunicació de Bòsnia, que un militar italià es va colar i va estar mirant i gravant fins i tot l'entrenament de Bòsnia. És el que publicaven alguns mitjans a Bòsnia. Des de la Federació Italiana neguen absolutament que hi hagi cap mena de relació d'aquest senyor amb els jugadors que entrena Gennaro Gattuso. Com dius, un bardagi Lewandowski al Suècia-Polònia a partir de 3:15 de nit, es juga el partit a Solna. ocasió històrica per Kosovo, una selecció que té poc més de 10 anys de vigència a nivell FIFA, jugant a Pristina, a un estadi amb 13.980 cadires, jugant contra la Turquia d'Arda Güler, i es completa amb un República Txeca-Dinamarca que jugarà a l'EPET Arena de Praga.
Amb 13.000 espectadors, eh?
13.900, gairebé 14.000. Sí.
Una nova Creu Alta, un nou estadi de Tarragona, sí. Un Montilivi amb les grades supletòries, és a dir... Perquè ens fem la idea, és un estadi així, no es juga un bitllet al Mundial.
Estan dient també que si hi haguessin 1,5 milió d'entrades a la venda, que les
vendrien. Sí. Per això t'ho dic, que són partits...
I que l'ambient fora de l'estadi serà bestial.
Sí, molta alta demanda i, escolta'm, avui es juguen al Mundial Lewandowski, es juguen al Mundial Jokeres, es juguen al Mundial Arda Güler, es juguen al Mundial jugadors, a part de, òbviament, els de la selecció italiana, que no els direm tots, o sigui, són noms de molt renom. Per tant, el Barça pendent... no només dels internacionals que juguen amb Espanya, sinó també d'aquests, de Lewandowski, de Bardakji, que està en Suècia, que no torni ningú lesionat, Nil, perquè l'important ara és anar recuperant jugadors.
Sí, sense cap mena de dubte. De fet, pel partit d'aquest cap de setmana contra l'Atlético, en principi han d'estar Balde, Koundé i Eric. Estan ja fent tots treball normal amb el grup. Qui no estarà pel partit del Metropolitano de Lliga és Frenkie de Jong, encara ha fet la majoria de la feina al gimnàs, alguna carrera sobre la gespa, però... poca i paciència en Frenkie. Per la Lliga segur que no, veurem si pot arribar al partit d'anada de la Champions. En tot cas, Balde, Koundé i Eric disponibles per Flick.
I Rafinha es queda uns dies al Brasil amb permís del club. Eh?
I Rafinha es queda uns dies amb permís del club al Brasil. Està previst que torni la setmana que ve. El futbolista després de la lesió s'està tractant amb un fisioterapeuta personal de la seva confiança a Brasil. Fins dilluns o dimarts està previst que torni per encarar aquesta recuperació d'una lesió que l'ha afectat bastant a nivell mental.
És una temporada dura la que està vivint Rafinha a nivell de baixes. Al Brasil, Bruno, ens ha cridat l'atenció una declaració d'Ancelotti, que ja té el bitllet al Mundial.
Sí, Ancelotti que ha dit que no ha d'oblidar la gent que les últimes dues victòries als Mundials, tant el 2002 amb Scolari com el 94 amb Parreira, han guanyat però sent un equip equilibrat, un equip defensiu. Va explicar molt bé Ancelotti que el 94, i ell ho coneix perquè era el segon de Sacchi i es van enfrontar en aquella final, era un equip amb equilibri, amb un 4-4-2, amb dues línies de 4 que treballaven molt perquè lluïssin Bebeto i Romario al davant, i que el 2002 van jugar amb tres centrals i carrilers i amb un mig del camp bastant potent perquè el Rivaldo, Ronaldinho i Ronaldo doncs fessin la feina al davant.
És a dir, el 94 perquè lluïssin Romario i Bebeto, sí. El 2002 perquè lluïssin el Trident, i sí. Quan van anar amb quatre davanters el 2006 va ser com va... No, que van anar amb Ronaldinho, Adriano, sí. Ronaldo, sí. I Kaká,
també...
i amb quatre l'equilibri es va trencar.
Se li hauria de recordar també a Ancelotti que la selecció brasilera que més ha passat a la història, juntament fins i tot amb la del 82, que déu-n'hi-do, però sobretot és la de 1970, que va jugar amb 5 mitja puntes, amb 5 deus, amb Sócrates i companyia, que era un tros de selecció.
Sí, però era una altra època.
Sí, clar, que era una altra època, futbol. Òbviament, però que...
Ara, el 94, que jo vaig fer aquell Mundial, i només vaig fer Brasil, perquè estava Romario, i l'únic que li importava el diari era Romario, el primer partit juga a Raí.
Sí.
I se'l carrega.
Sí.
És que era capità de la selecció i no agafa ni la copa. L'agafa d'unga.
Un Raí que venia de ser l'estrella del Sao Paulo, que li va guanyar la Libertadores al Barça de Cruyff.
Sí, dos anys abans.
Pues, era un tros de jugador, Raí.
Treu a Raí i posa Mazinho, que era molt...
Sí. Mazinho, Dunga i Mauro Silva, i ja s'ho arrossegaven tot. Sí. Ja van tirar la resta. Sí.
Guanyava els partits 1-0, 1-0, 1-0.
Ha cridat l'atenció a Ancelotti.
Aquest era Ancelotti. Sí.
Los últimos dos mundiales que Brasil ganó por una fantástica conexión entre el talento y entre el aspecto defensivo. Felipao, gran entrenador, puse tres centrales en la Copa del Mundo del 2002 y Parreira armó un equipo muy fuerte en 94 con dos líneas de cuatro para aprovechar el talento de Romario Bebeto. A història fala molt clara.
I Ancelotti, declaració d'intencions, mentre que a l'Argentina, un altre so que val la pena recuperar, és el del seu seleccionador, el d'Escaloni, en aquest cas a cor obert per una lesió de gravetat que hi ha hagut aquesta setmana entrenant.
Sí, molta mala sort la que va tenir Joaquín Panicelli, exdavanter del Mirandés, que va ser traspassat a l'Estrasburg aquest passat estiu, que està fent un tros de temporada sensacional amb l'Estrasburg, però que se li ha acabat la temporada per una lesió greu, lesió al genoll, que es va fer a més a un entrenament, ni tan sols a un partit. Li van preguntar per Panicelli i es va emocionar Scaloni i no va poder acabar la roda de premsa.
No lo merecía él, no lo merece ninguno, pero él particularmente un laburante de esto, se lo había ganado y fue lo que le dije, que va a tener otra chance. Sigue así, ya la tuvo, se había lesionado y la verdad que es un chico que contagia. Estaba entrenando muy bien y jode, listo, ya no hablo más.
Gracias, entrenador, gracias a todos. Que tengan buenos días.
I l'ovació de la gent que va veure aquesta emoció amb les llàgrimes d'Scaloni.
És que en situacions com aquestes només pots fer que empatitzar. Primer amb el jugador i, òbviament, amb els que l'envolten i aposten. A 105 minuts de 12:45 del migdia. Posem-nos al dia amb la resta de notícies.
Què t'hi jugues? Qui presenta l'actualitat del dia?
La primera, Toni Camacho, bon dia.
Hola, bon dia.
A veure, Toni, ara sí, bon dia.
Hola, bon dia.
És que Bernardo Silva confirma que marxa del Manchester City.
El jugador portuguès de 31 anys ha confirmat que deixarà el conjunt Sky Blue a final de temporada, un cop hagi complert el seu contracte, després de 9 anys al club anglès.
S'acaba una era també l'1, amb Bernardo Silva al City.
Sí, sí. El tros de jugador impressionant, queda lliure i busca sol.
I busca sol, el veuries aprofitable per Barcelona?
Mira, et diria que fa 2 anys sí, però és que ara hi ha massa migcampista, no?
Sí, està el Fermín, Pedri, Clar. Gavi, Frenkie,
Olmo. No sé què farà, però jo crec que tornarà a Portugal.
Esperarà... Home, no té cap pressa, no?
Bueno, no.
Entenc.
Home, pressa en què? A trobar equip.
A trobar equip no, no?
No. Pressa no crec que tingui, però...
Clar, li agradava molt a Xavi, fa 2 anys era Xavi el que apretava molt per portar-lo, quan hi havia...
Però
hi havia encara un punt més de manca, però ara la situació del club és una altra.
Fa 2 anys no hi havia diners, i ara que potser sí que els podries tenir, ara, clar, és que... On el fiques? Per mi és un tros de jugador i el que ha fet el City ha sigut meravellós.
També que vingués Gundogan i no acabés de complir les expectatives després del que li havien vist al City, igual fa que la gent es miri aquestes operacions amb Merracel, no?
Jo crec que Gundogan va fer una bona temporada.
A mi jo era el defensor de que es quedés, però el record que ha quedat no és ostres, se hizo corto.
No, jo, bueno, però també va ser una temporada complicada.
Bastant mogudeta.
Sí.
Xavi Saixó, com estàs? Bon
Hola,
dia.
Hola, què tal?
La penya ja la tenim concentrada a Atenes, pel seu partit contra l'ECA.
Doncs sí, i intentarà passar pàgina de les lesions de Tomic i Birgander per un transcendental partit demà a la Champions FIBA a la pista de l'ECA d'Atenes. Tot i reconèixer la dificultat afegida, els vertineros confien en poder guanyar i portar l'eliminatòria a Badalona. Escoltem Ricky Rubio i l'entrenador Dani Miret.
Clar que són dos baixes molt importants i sobretot doncs, perquè també és la mateixa posició i molt del nostre joc l'hem basat en el pivot, no? En aquest sentit, bueno, ens ha ajudat moltíssim. Bueno, toca reconstruir-se, toca, crec que tenim també jugadors amb qualitat per poder, bueno, com a mínim treure un dels dos partits allà i aquí a casa pues, fer-nos força.
No anirem amb el cap cot a Atenes. La pressió d'organitzar la final fora a Badalona està clar que està en el... sobre la taula, però ara crec que qui té la pressió és l'ECA. Ells són els que tenen el factor camp a favor i hem de ser objectius. Si l'ECA tingués els seus dos pivots que ha jugat més minuts a la mateixa posició fora, tothom donaria molt, o l'opinió des de fora seria que el Joventut és molt favorit, no?, per guanyar l'eliminatòria.
D'altra banda, tot sembla indicar que el Barça de bàsquet ha tancat ja el primer fitxatge per la temporada vinent. Es tracta del pivot dels Arguiris, Moses White, 27 anys, 2-0-7, que precisament dijous jugarà contra el Barça en la Eurolliga.
Doncs el veurem aquí. Queda't per aquí, Xavi, que ara hem de tractar més qüestions amb tu. Toni Beatriz Álvarez dimiteix com a presidenta de la Lliga Femenina.
L'actual president ha presentat la seva dimissió sense aclarir si es tornarà a presentar el càrrec. Amb aquesta decisió, l'organisme de la màxima competició de futbol femení a Espanya obre un nou procés electoral per escollir nova presidència.
En futbol sala, el Barça visita aquest vespre la pista del Palma a la Lliga.
El conjunt blaugrana visita la difícil pista de la Palma a 8:15 del vespre. Els de Javi Rodríguez necessiten la victòria per no perdre l'estela davant el líder, el Pozo Murcia.
En waterpolo, l'Atlètic Barceloneta rep Olympiacos.
El conjunt de Fran Fernández rep a 9:15 del vespre els del Pireu en la tercera jornada de la lligueta de quarts de la Champions. Serà el retorn d'Elvis Fatovic, actual entrenador dels grecs i exentrenador de la Barceloneta.
I tanquem amb l'atletisme perquè ja tenim confirmades les dates de la marató i de la mitja marató del 2027 a Barcelona.
Barcelona tornarà a ser l'epicentre del running internacional amb aquestes dues cites. La mitja celebrarà el pròxim 14 de febrer del 2027 i la marató el 14 de març del mateix any.
Passem pel quiosc.
El quiosc del Marcos.
que avui ens porta a l'Argentina, però més enllà de la gespa. Passem pels jutjats. Marcos, què tal? Bon dia.
Hola, buenos días, Teje. En el diario Olé de Argentina se aborda el tema que domina el país más allá del partido amistoso de esta noche contra Zambia y del futuro de Messi en la selección. La justicia procesó a Claudio Tapia y a Pablo Tobillino. Tapia es el presidente de la AFA, la federación, y Tobillino, tesorero y mano derecha de Tapia. Se les prohíbe a los dos salir del país y ausentarse de su domicilio por más de 72 horas sin autorización. Y están, como dice Olé, acusados de presuntos desmanejos de fondos. Por lo tanto, no podrían ir ahora mismo al próximo Mundial de Estados Unidos. En el diario La Nación, Hernán Capiello recuerda que ambos directivos están procesados por un delito agravado y no excarcelable, embargados ambos con 350 millones de pesos. Y en Clarín, el título lo dice todo: retención de aportes y evasión impositiva.
Paraules gruixudes, Teunido. Gràcies, Marcos.
Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
on our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, blah, 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 YouTube, Facebook, whatever.
@ que t'hi jugues.
I l'app de la cadena SER, que li haurem d'incorporar això a l'indicatiu. Valer, ja has tornat.
Ja he tornat, sí, sí, de la ciutat esportiva.
Es nota que és Setmana Santa, eh?
Home, i tant, ara és un plaer, la veritat, conduir per Barcelona.
Sense haver ni de córrer. Has tingut temps de mirar alguna cosa de xarxes o no?
He tingut temps també de preguntar a la gent per com estan respecte a la preocupació de la càrrega de minuts dels futbolistes del Barça, que ja hem tingut un ensurt amb Rafinha, i si avui amb la selecció espanyola i tants futbolistes del Barça podem jugar, com està la gent? Doncs el 95% dels oients que ens estan veient ara pel YouTube del Que t'hi jugues estan preocupats per la càrrega de minuts, per tant preferirien que Luis de la Fuente avui no abusi de jugadors blaugrana, i en canvi hi ha un 5% que no els hi preocupa aquest anomenat virus FIFA.
Esperem que tornin tots ben vacunats. Són les 12:41.
Que t'hi jugues.
Una altra notícia que hem conegut les últimes hores, ahir la tarda, ja havia acabat el Que t'hi jugues, és que ens ha deixat Ferran Martorell, una persona vinculada durant gairebé dues dècades a la direcció de l'Espanyol. Va arribar a ser president l'any 89, després d'un dels descensos de l'Espanyol, la segona meitat del segle passat a segona. Va ser l'encarregat de fer la transició en les primeres eleccions que va convocar el club en democràcia, però sobretot una figura important pel que va representar en els seus anys al Consell, també pel futbol formatiu, fins al punt que va arribar a crear la seva pròpia fundació de futbol formatiu, i també figura clau a l'hora de tancar fitxatges dels que recorden quan jugaven tan pocs estrangers als clubs espanyols com Lauritsen o Encono, que són simbòlics també d'aquella dècada que l'Espanyol va arribar tant a jugar a finals europees com la del 88 i arribar a segona divisió i des d'allà tornar a renéixer. De fet, Xavi, Ferran Martorell va ser una figura que, més enllà de la feina que va fer el club, també va ser molt, com diríem, figura important a l'hora de difondre el sentiment de l'Espanyol als mitjans. Quan tu eres cap d'esports, va ser tertulià d'aquesta casa.
Doncs sí, sí, sí. Mira, ara vaig ensenyar una foto a la càmera, que és amb Josep Maria Minguella.
Mira, perquè... si mireu el YouTube del Que t'hi jugues, sí, si teniu connectat el YouTube del Que t'hi jugues, el Seixó us posa una foto de quin any deu ser això.
Doncs això deu ser 90, 91, por ahí, eh? Vull dir que la tertúlia de la graderia era una de les tertúlies de la graderia, era amb Ferran Martorell i Josep Maria Minguella en aquesta casa, i la veritat és que feien un tàndem boníssim perquè es una mica...
Picava una mica, no?
Efectivament, era, estava molt bé, i bueno, doncs el Ferran molts anys està vinculat en aquesta casa, a Ràdio Barcelona, amb tertúlies i també en el futbol base.
Tu el vas tractar molt, Lu, a Ferran Martorell.
I tant. Tu has dit que va estar vinculat a l'Espanyol 20 anys. Jo crec que va estar vinculat a l'Espanyol tot
no, he dit a directives de l'Espanyol o consells d'administració, és a dir, formalment.
I va néixer a Perico, el seu pare va ser jugador de l'Espanyol. I era una persona meravellosa, propera, entranyable. I jo crec que va salvar de la desaparició de l'Espanyol en un moment molt crític del club. Jugava a dominó com no he vist jugar a dominó a ningú, ni al Minguella. Mm. Mira que el Minguella jugava bé. El doctor Oliveras podia estar a la seva alçada i, bueno, era una persona extraordinària i em sap molt de greu perquè l'última vegada que el vaig veure estava ja molt fotut, va ser el 125 aniversari i, hòstia, aquestes coses que té la vida, estava intentant anar a veure'l, però la Sandra em deia, va, quedem la setmana que ve.
Sandra és la seva filla, Sandra Martorell.
I quan vaig, el dijous? Trucaves el dimecres i deia, hòstia, l'1, és que ha fotut un bajón. Al final no m'he pogut despedir. Mira que he vingut plorat, però...
Doncs, Lu, t'abracem a tu també, perquè, òbviament, és lògic que quan anem perdent la gent que ens ha acompanyat en èpoques importants de la vida, que han deixat petjada...
És que l'Espanyol porta un ratxón, La setmana passada sí, el Cabezón, que és un símbol del periodisme del perico,
Manolo, sí, jo vaig coincidir amb ell els meus primers 2 anys a Mundo Deportivo i és un tio que arribaves allà, com, quan això era un ofici, arribaves a escombrar el taller, com que diríem, i era dels que... Dels que t'agafava...
A l'Àscar Gorta fa 3 mesos, no? I...
Sí, també fa uns mesos.
No sé, dices,
el Juli Pardo no fa massa, no fa massa temps, tampoc.
Van passant les fletxes i vas pensant que hi ha que esquivar-les, no?
Perquè... Tu havies cobert molta informació de l'Espanyol, no?
Jo vaig començar el periodisme fent Espanyol perquè... Era un crio, tenia 16 anys, vaig arribar un dia a la redacció, m'havien fotut fora del col·le, i el meu pare, que era molt amic del Tom Hernández, vaja, estoy de batallitas, jo també. I vaig arribar a la redacció el Tom, Tom Hernández, em va apartar de la delinqüència, el dia que em va dir, tu seràs de l'Espanyol, del Barça. Jo era atlètic i vaig dir, sí, soy del Barça. I em va dir, pues mira, ara vas a empezar a fer Espanyol. I...
Aquell Espanyol de Sarrià... del que deia el Lu, no? Del doctor Oliveres, del Segura Palomares, bé, del Ferran Martorell, de tota aquesta gent...
Toni Baró...
Aquell Espanyol de Sarrià, insisteixo, del camp de la Xatarra, del costat, que era on entrenaven, i tot això, és un Espanyol que ha deixat una empremta molt gran per la figura d'aquests homes, que eren espanyolistes de tota la vida i que, bueno, el van salvar i el van fer gran, l'Espanyol.
Part d'aquesta generació de l'Espanyol és també un professional que encara és a dalt de tota l'elit del futbol, del món del futbol. En aquest cas era el metge del club, que és l'Edu Mauri, que el podem saludar ara mateix. Hola, doctor Mauri.
Hola, bona tarda.
Ja veu que estem de batalletes,
Sí, m'encanten. Això vol dir que estem vius nosaltres.
Com li explicaria a vostè, a qui no el conegués o qui no tingui molt present la figura, perquè tenim també una audiència molt jove, qui era Ferran Martorell?
Pues, el Lu l'ha definit molt bé. Jo crec que pels polítics, pels directius que hi ha ara, difícilment es podria comparar amb el que era l'època anterior. No? Era un home, el Fernando era un tio que tenia molt bona relació amb el Barcelona, encara que fóssim rivals. Amb el Joan Gaspar eren pràcticament íntims amics. Quan tenia que defensar l'Espanyol, el defenia. L'Espanyol estava per sobre, inclús, de la seva vida privada. Vull dir, coses que ara serien impensables.
Edu, tu el coneixes de petit, suposo.
Sí, bueno, jo el conec perquè jo el vaig tenir com a jugador. Ell era vicepresident i anecdòticament, quan jo em vaig retirar del futbol, vaig col·laborar com a metge a la Fundació Ferran Martorell. Ell cada mes volia que jo anés cap allà, mirés els nanos, i els que podíem ajudar els ajudàvem i els que no els arribàvem cap a la mutualitat de futbolistes.
Sí, la seva primera feina com a metge va ser amb Ferran Martorell, amb la fundació que tenia de futbol formatiu.
Correcte, una de les primeres, sí.
Perquè, clar, entenc que per qui no el conegués, el que crida l'atenció són els grans noms, no? Clar, és un dels homes clau per portar l'Origen, per portar Encono, però no sé si és més important aquesta tasca o la que va fer amb el futbol formatiu.
Bueno, jo crec que per una entitat com l'Espanyol les dues són importants. Però, sobretot, el més important per mi del Ferran era que coses que no sortien en premsa. Vull dir, ell, per exemple, pues, un jugador no estava molt content i tenia problemes econòmics, ell l'ajudava i no s'enterava ningú. Hi havia un jugador que inclús amenaçava, no, perquè tal, perquè era un histèric. Oye, no te preocupes, no montemos ningún pollo i així l'Espanyol no se l'ha perjudicat. Vull dir que això et torno a dir ara, en aquests temps que ja la gent pues, veu més negoci que una altra cosa, pues, és impensable. I tenir un home com ell, pues, al final tothom l'estimava, absolutament tothom.
I a més, ell es podia haver quedat de president el temps que hagués volgut, perquè en aquell moment hi va convocar eleccions i va dir que el soci escolleixi el seu... i no es va presentar a les eleccions. O sigui...
Va ser molt honrat.
És que era un tio superhonrat. I com a publicista era l'hòstia. O sigui,
no, brutal, o sigui, brutal.
Professionalment ha sigut uns dels talents més grans que hi havia. Bueno, i després, un talent que va ara el Josep Maria Piera, que era el seu nebot, era un gran publicista, no ens oblidem, que no era un tuercebotes a la seva professió.
No, i va ser el seu mentor. I després, Lu, tu has dit una cosa que és veritat, que ell va agafar l'equip en un moment que estava a punt de desaparèixer, eh? L'equip havia baixat a segona divisió, no hi havia diners, i al principi hasta ni el reconeixien com a president, fins que algú, amb molt de seny, va dir, escolta, aquest home ha agafat l'equip de la transició, i gràcies a això, doncs mira, ara mateix estem on estem. Si no, segurament estaríem doncs, un tipus Saragossa o un equip d'aquests que ha tingut molts problemes.
Sí, és cert el que diu l'Edu, que va haver-hi un moment que la gent deia que ell no havia sigut president, fins que no sé com va anar el tema, no en recordo, però algú va dir, no, aquest home ha sigut president de l'Espanyol.
Clar, si tu mires el Friis, tu veus que va ser president del juliol del 89, el desembre del 89, però si tu mires el context, per qui no el visqués, els que tenien mesos o els que no havien nascut, és un moment que l'Espanyol ve d'un any abans jugar una final europea, l'any següent se'n va a segona, i allò entra en barrena.
Bueno, un desastre va ser aquell moment, va ser desastrós. I parleu del Tom Encono i parleu del John Lauritzen, però va fer molts, va col·laborar amb molts més fitxatges. I a mi em consta que de la seva butxaca van sortir molts diners per ajudar l'Espanyol, però molts.
Molts, és veritat.
Perquè, clar, ell es posa després de la dimissió del president i el que dèieu, podria haver dit, no, escolti, jo convoco les eleccions però per legitimar-me
no convocar les eleccions, quedar-se ell, clar.
No era mandatori fer les eleccions en aquell moment, podria haver-se quedat ell, la cadira, me l'agafo...
I aquí me quedo.
I en canvi va tenir aquest sentit de club.
No era ego, no tenia ego, i que és el que està matant a tothom, a l'ego. I ell era un home que no tenia ego, que l'Espanyol estava per sobre del reste.
Recordem que la Fundació Ferran Martorell és la primera fundació del futbol base, que ja després l'Espanyol la xucla, diguem-ne, però en el moment que la funda és la Fundació Ferran Martorell, és la primera
se la regala l'Espanyol.
Ah, això mateix.
Sí.
I després la xucla al Sant Andreu.
Sí.
O sigui, es fusiona amb el Sant Andreu de Joan Gaspar, amb qui eren grans amics.
Estiguejaven junts a Llavaneres.
De Llavaneres.
Jo havia jugat contra la Marto i era una acadèmia, és a dir, no hi havia massa diferència jugar contra la Marto o jugar contra l'Espanyol, eh? Una acadèmia senyora de gran formadora, sí.
I potenciava també, que això crec que és important dir-ho, potenciava els estudis, potenciava que el jugador no només fos futbolista, perquè, clar, molts no arriben tots a primera divisió, però ell potenciava i els hi donava classes, els hi portava professors. Vull dir que hi havia un treball a darrere que no es valorava, però que per mi jo crec que és molt important.
I em deies ara, no tenia ego, que l'ego és el que està matant. Hi ha molts més egos ara que abans? O simplement...
Totalment,
com... sí, eh?
Però vamos. És que ara quasi ja no hi ha no egos. Ara tots són egos. El 90% són egos. La gent vol justificar doncs, per què treballa, per què està allà, i jo penso que és equivocat, que un ha de fer la seva feina perquè el contracten, i si té que arribar, hi arribarà, i si no, doncs, agafarà un altre camí. Però és que els egos estan matant quasi tot. I començant per la guerra.
I tant.
Doctor Mauri, li agraïm molt que ens hagi agafat aquesta trucada.
Una cosa, Edu.
Digue'm-lo.
Que Bernardo Silva se'n va.
Se'n va el Bernardo Silva?
Sí,
tu sabràs millor.
No, ho ha fet públic, ell.
Ho ha fet oficial.
Sí.
Jo sabia que últimament deia jo ja no quiero pasar más frío en mi vida.
Vull
dir que no sé si s'anirà a Miami...
Llavors en Aràbia.
No, Aràbia no.
Però ja no volia passar més fred. Això que ho deia, no vuelvo a pasar frío más en mi vida. Això sí, ho anava dient.
I tu vols continuar passant fred o què faràs l'any que ve?
Mira, jo ara l'ho visc com el Rambo, dia a dia, saps? Com el Rambo, pues no sé ni el que faré la setmana que ve. Avui marxem ja cap a Manchester, tenim entreno demà i ja veurem quan acabi la temporada, a veure qui segueix, qui no segueix, no ho sé, la veritat.
O sigui, aquesta tarda no el veuré.
Aquesta tarda no em veuràs segurament, perquè tenim que viatjar cap a Manchester.
Bueno, doncs una abraçada.
Escolta, voldria també només donar una pinzellada a una cosa que a mi em va agradar molt del Ferran.
Sí.
Sempre portava la seva corbata negra.
Sí.
Que la seva corbata negra no se la va poder treure mai, perquè deia, el dia que no hi hagi corrupció, que no hi hagi xoriços, que no hi hagi mala gent, jo me la trauré. Per desgràcia, no se la va poder treure mai.
Ostres, m'ha agradat molt aquesta.
Així era el Ferran.
M'ha agradat molt aquesta per definir-lo. Sí. Doctor Mauri, gràcies.
Gràcies a vosaltres. Vinga. Una abraçada, Lu.
Lu, aguanta'm 2 minuts, que el tema que m'interessa.
Tens que tirar alguna cosa?
Puc dir una cosa.
A l'Edu, ara que no està aquí. Jo vaig conèixer l'Edu quan ell era jugador i jo començava amb el periodisme. I un dia li vaig fer un reportatge a la Facultat de Periodisme, allà al Clínic. Bé, recordo que quan ell estava allà al City, amb una celebració de la Lliga, jo estava corrent allà a la gespa i ens vam trobar. I em va dir, Lu, si ens arriben a dir, a tu i a mi, que acabaríem celebrant un títol del City a Manchester, no ens ho creiem, però vamos, ni per casualitat. L'Edu és un tipus extraordinari.
La vida et regala moments fantàstics i persones millors.
Aquí m'espero.
Perquè, Xavi, volem trobar ja siguin 3 minutets per parlar de la situació de la Santboiana, que és un històric del nostre esport, més que centenari, i que ara mateix travessa un moment dels més complicats de la seva història a nivell esportiu.
Doncs sí, precisament el Lu em posava sobre la pista d'aquesta situació, perquè estem sempre amb moltes històries i a vegades les més importants no les controlem, i és que la Santboiana, que és el primer club de rugby que va a Espanya, que ha guanyat 8 lligues, 12 Copes del Rei, una Supercopa d'Espanya, bueno, queden 2 partits per acabar la competició i té un seriós perill de baixar per primera vegada a segona divisió.
Per això podem saludar l'Aurora Bravo, que és la seva presidenta. Hola, Aurora, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Disculpa que fa una estona que et fem esperar. Fa 4 anys felicitàvem el club per la Lliga, la del 2022, després la Supercopa, i ara ens veiem en aquesta situació. Com podem ajudar a salvar la Santboiana aquests 2 partits que queden?
Pues mira, la veritat és que, com heu dit, estem passant per una situació no volguda, però bueno, jo en principi animaria que tothom que pugui, que vingui, farem una jornada de portes obertes i necessitem la col·laboració i l'ajuda de tothom que pugui vindre a animar els nostres jugadors. De totes formes, a veure, és una competició, tenim un equip molt jove, hi ha molta projecció, però bueno, confiem en els jugadors i en l'equip. O sigui que allà hi serem el dia 12, juguem contra els Ciències, i esperem salvar-ho.
Això li anava a dir, confiem salvar-ho, però si no es pogués evitar, el club té salut per tornar amb més força encara.
Sí, però vaja, ho salvarem. Jo confio, ja et dic, confio plenament i positivament. Fins aquell dia.
Se li ha de demanar a la gent que vingui a l'estadi, no? Aquests 2 partits o d'això per animar al màxim i a veure què és el que passa, perquè a més de guanyar necessiteu un bonus extra en els partits, no? També.
Pues sí, necessitem guanyar els 2 partits i en bonus. Tenim el dia 12 el Ciències i el dia 19 el Barça. Doncs... O sigui que farem això, fem una jornada de portes obertes i invitem a tothom que pugui, clubs, jugadors, entrenadors, famílies, aficionats i tot el que pugui, arribar-se fins a la Unió Esportiva Santboiana. Doncs per fer pinya i estar-hi allà.
Aurora, queda el missatge llançat i estarem pendents i quan tinguem definició i ho salvem, ho celebrarem amb el temps i l'espai que mereix. Gràcies per passar pel que t'hi jugues.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Ferro, Aurora, ferro.
Ferro,
ferro.
Ferro, ferro.
Ferro.
Se'ns fa cura el programa d'una hora. Fem una pausa, butlletí, i ens posem al dia i recuperem algun dels millors moments de la temporada.
Què t'hi jugues?